Són les 9 i 6 minuts. Bon dia, què tal, com estem? Benvinguts al Penedès en xarxa. Comencem dilluns 28 de setembre de 2020. Encetem també setmana i escurem ja aquests últims dies de setembre, tot gaudint d'aquesta tardor que ha arribat de cop aquest cap de setmana. Avui serem des d'ara i fins a les 12, com cada dia, des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. I què farem al llarg d'aquestes 3 hores? Doncs mireu, comencem d'aquí uns instants amb la roda d'actualitat, aquesta petita eina, aquesta petita secció dels dilluns, amb la qual us presentem tota la setmana actualitat política, econòmica, social i cultural, i així sabeu de quin peu calça aquesta darrera setmana de setembre. En qüestió de 15 minuts us ho expliquem tot de l'Alt i el Baix Penedès. A 9:15, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el primer dels tres flaixos informatius d'aquest matí, i a continuació esports, perquè avui és dilluns i els dilluns i els divendres hi ha esports al Penedès en xarxa. Avui començarem amb resultats per primera vegada aquesta temporada, i és que tenim ja resultats d'aquesta primera jornada de l'Hockey Lliga disputada aquest cap de setmana. Parlarem també de futbol i coneixerem un nou club, el Bàsquet Sant Sadurní. Com que els dilluns són costeruts i fa mandra, us proposem a les 10 una activitat de cap de setmana perquè comenceu a planificar dissabte i diumenge. I és que us presentarem la 20a edició del cap de setmana ibèric amb la Núria Molís, responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, i amb la Georgina Castells, tècnica de patrimoni de Calafell Històric. A 10:45 del matí, segon flaix informatiu, i a continuació el nostre jardiner, el Tom Vilarrúbies, ens acompanya per indicar-nos quines són les tasques apropiades a aquest finals de setembre, amb aquestes temperatures més baixes i el fred que ens ha vingut de cop, aquesta tardor que hem estrenat ja. A les 11, retrobada, i és que avui encetem la tercera setmana de la temporada 2020-2021, però encara hi han retrobades, en aquest cas amb la Dolors Garcia, presidenta de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que continua amb nosaltres i cada 15 dies ens acostarà l'activitat, l'agenda d'aquesta entitat arreu de la vegueria del Penedès. A 11:45, tercer flaix de notícies de casa nostra, i a continuació retrobada amb la psicòloga i coach Montserrat Ferraro, que ha rebatejat la secció d'aquesta temporada i ara la titulem Com ser tu, amb interrogant, i al llarg d'aquesta temporada, dilluns sí, dilluns no, ens anirà donant pistes per poder ser nosaltres mateixos. Avui parlem de tantes opinions ja al voltant de la Covid, del coronavirus, del que toca fer com persones ja. I a banda d'aquests flaixos informatius que arribaran puntualment a 10:45, d'11 i de 12, també tenim una segona cita amb l'actualitat al llarg d'aquestes 3 hores, que hem començat ja a les 9 i seguirà a les 10, a les 11 i a les 12, a les hores en punt, per conèixer l'actualitat més enllà de les nostres comarques, més enllà del Penedès. Així serà, grans trets, aquest dilluns. Us hi apunteu? Vinga, som-hi, que comencem.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Arrenquem dilluns i setmana amb la roda d'actualitat, aquesta petita secció de 15 minuts i escaig de durada que és molt poderosa perquè, si escolteu atentament, sabreu com serà la setmana arreu de l'Alt i el Baix Penedès, com es presenta en tots els aspectes. Comencem la roda aquest dilluns a Ràdio Sant Sadurní, tot saludant l'Eli Jiménez. Bona setmana.
Molt bon dia i molt bona setmana, Sílvia. Doncs arrenquem setmana molt marcada aquesta setmana per la celebració de plens municipals a bona part dels municipis d'aquesta zona nord-est de l'Alt Penedès. Ple municipal, per exemple, demà a 3 municipis, a 6:15 de la tarda a Mediona, amb un ordre del dia que encara no ha transcendit, com tampoc ho ha fet el dels punts del ple ordinari telemàtic que se celebrarà també demà a l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls, aquest a partir de les 6 de la tarda. Ja a 7:45, ple municipal de Sant Sadurní. Aquest sí que ha transcendit l'ordre del dia, que tindrà fins a 13 punts i aprovarà, entre d'altres, el padró d'habitants, la pròrroga del servei de les zones blaves i també un conveni amb la Sareb per cedir habitatge destinat al lloguer assequible. Com a mocions, destaquem la que es votarà a la pràctica totalitat dels municipis penedesencs. És aquesta en defensa del manteniment de l'activitat dels llocs de treball d'empreses com Saint-Gobain o Bosch i també d'altres empreses amenaçades pel tancament total o parcial. I encara un altre ple municipal, en aquest cas dimecres, a les 7 de la tarda, a Subirats. Seguim ara amb informació de servei. És que l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons ha informat que a partir d'avui s'obre el CAP, on hi haurà la infermera amb cita prèvia. Aquestes cites prèvies seran dilluns, dimecres i divendres. I apuntem també que un any més Sant Quintí de Mediona se suma a la campanya comercial Barris Antics Compra i Guanya, que enguany celebra el seu 10è aniversari. En aquest any atípic, amb 31 ajuntaments organitzadors, entre ells Sant Quintí, també amb el suport de la Generalitat i de les 4 Diputacions de Catalunya. I apuntem ara 3 cites per aquesta setmana. La primera tindrà lloc demà mateix. Serà a Mediona i hi haurà el punt d'informació juvenil a la Font del Bosc. Això serà de 4 a 8 de la tarda a la biblioteca. També demà, però ja a Sant Quintí de Mediona, hi haurà la presentació pública de l'ampliació de l'empresa BCN Onwens. És sobre desenvolupament econòmic, ocupació i indústria. Això serà a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca Joan Cerdà i Lloret. Us recordem totes aquestes cites amb reserva prèvia per tot el tema de les mesures i els protocols derivats de la Covid-19. I ja per dimecres, cita cultural a Torre Lavit, amb la presentació del llibre Terra de Marca de Jordi Romeu i Jaume Font. Això serà a partir de 8:15 del vespre al Casal Cultural de Torre Lavit. I acabarem apuntant que s'ha suspès l'Eufòria Sandal Produccions, que és aquest espectacle familiar de dansa que combina acrobàcies, circ, teatre i màgia i que s'havia de celebrar aquest dissabte a Gelida.
I la roda d'actualitat continua per conèixer l'activitat a altres zones de l'Alt Penedès. Anem ara fins a Canal 20. Raimon de Cara, molt bona setmana.
Molt bon dia, molt bona setmana, Sílvia. Poques coses, com a mínim, les previsions que d'inici tenim per aquesta setmana. Destacar-vos, per exemple, actes solidaris com la donació de sang que s'ha programat a Castellví de la Marca aquest dilluns, avui mateix, finalitzant una intensa setmana de la salut que va comportar que durant tota la setmana passada doncs, hi haguessin activitats al municipi de Castellví de la Marca i aquesta cirereta, aquesta darrera activitat amb una campanya de donació de sang que s'ha prevista a la sala polivalent de la Múnia des de les 5 de la tarda i fins a les 9 de la nit. Amb la reserva prèvia és necessari fer-ho a la web donarsang.gencat.cat. En aquest mateix àmbit, una altra donació, dimecres en aquest cas, aquest darrer dia del mes de setembre, es podrà donar sang a Moja. La donació s'ha programat al local 9, en horari de 5 de la tarda a les 9, adaptant l'activitat a l'actual situació sanitària. Una de les dues principals novetats és el canvi d'emplaçament i és que per garantir una donació segura amb amplitud d'espais i comoditat en la donació s'ha decidit fer la donació no al consultori mèdic o al centre cívic com era habitual sinó al local nou. I l'altra novetat és aquesta que apuntàvem també en el cas de Castellví de la Marca, és que cal per fer donació comunicar-ho amb antelació fent reserva prèvia a la web donarsang.gencat.cat. I parlem d'una enquesta que l'Ajuntament d'Olèrdola convoca per decidir la reforma d'un dels espais més emblemàtics del casc antic de Moja, Moja, i és que fins a les 12 de la nit d'aquest dijous 1 d'octubre, els veïns majors de 16 anys, empadronats al municipi d'Olèrdola, poden respondre a una enquesta que ha de determinar com ha de ser aquesta remodelació de la Rambla Pau Casals. Després de l'acte presencial que es va fer d'exposició dels projectes, dimecres, des de l'endemà al dijous, ja es podia començar a respondre a aquesta enquesta, a triar entre els dos projectes de millora urbana que s'han elaborat per reformar aquest punt emblemàtic del casc antic del poble de Moja. L'enquesta es pot respondre online a la web de l'Ajuntament d'Olèrdola, olèrdola.cat, o bé de manera presencial en horari d'atenció al públic a l'oficina d'atenció ciutadana del propi Ajuntament d'Olèrdola. I anem al cap de setmana, en aquest cas per destacar-vos que es viurà un cap de setmana més des del conjunt monumental d'Olèrdola, un desplegament d'activitats de dinamització i de coneixement del patrimoni rellevant. En aquest cas, dissabte, dins de les passejades guiades pels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix, s'ha programat la visita guiada al Pla dels Albats, on la pedra pren forma de cos humà. Serà a partir de les 11 del matí, i durant el programa d'avui, el Penedès en Xarxa, ho tractarem amb més deteniment. Apuntar-vos que aquest cap de setmana s'ha programat la 20a edició del cap de setmana ibèric. Tant dissabte com diumenge hi haurà la jornada de portes obertes en el conjunt monumental d'Olèrdola, la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. Dissabte a les 12, visita guiada Olèrdola entre el Garraf i la plana del Penedès, l'explotació dels recursos de l'entorn, i la visita es podrà fer també diumenge a les 11. I de les 12 a les 2, diumenge, es podrà veure les evolucions de tallers de transformació de matèria primera en metal·lúrgia, terracota i teixits. I a més d'Olèrdola, l'altre jaciment del Penedès, de l'Alt Penedès, que participa en el cap de setmana ibèric, és la Font de la Canya, Avinyonet. Tant dissabte com diumenge hi haurà jornada de portes obertes de 10 del matí a 1 del migdia al Centre d'Interpretació de la Deo Vinífera. A les 10 del dissabte es podrà participar en una visita guiada a càrrec de l'equip d'arqueologia de la Font de la Canya, i ja a les 12 visita guiada al Centre d'Interpretació de la Deo Vinífera amb tas del vi en Vallaterra, i també la visita guiada al Centre d'Interpretació de la Deo Vinífera com el tas de vins es podrà fer diumenge. Cal, això sí, la reserva prèvia a archeovitis@gmail.com.
Tornarem a l'Alt Penedès, però ara ens fixem en el que passarà aquesta setmana als diferents municipis del Baix Penedès, i ens ho explica la Lourdes Meronyo, Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem amb la Bisbal del Penedès, ja que aquest cap de setmana, el 3 i el 4, com és habitual, celebra la fira la Bisbal del Penedès, però enguany serà d'una forma ben diferent. Serà en primer lloc els dies 3 i 4, com hem dit, i la primera i la més potent dels espectacles o de les actuacions serà que ve Quimes Ferrer amb l'espectacle itinerant Moltes Gràcies. Després tindrem el Ricard Ferrer i Enric Cambrain amb la representació teatral Les Dones Sàvies, i La Dama i los Vagabundos amb Uxí Armagós, David Palau i Nacho Romero. També, paral·lelament, l'artista local Àngela Saumoi posarà a venda diverses peces d'artesania de vidre i destinarà el 50% de l'import obtingut amb les vendes a una finalitat solidària. Concretament, donarà aquests diners al Rebost Solidari, que setmana rere setmana entrega productes d'alimentació i primera necessitat a les famílies que ara no passen un bon moment econòmic. Continuem al Vendrell, i és que a 11:45 a la plaça Vella es farà una roda de premsa sobre la distribució de les 10.000 mascaretes que ha lliurat la subdelegació del Govern d'Espanya a l'Ajuntament del Vendrell. Estaran el primer tinent d'alcalde, Cristian Soriano, i la regidora d'Educació, Sílvia Vaquero. Continuem amb més Vendrell, i avui a les 6 de la tarda tindrà lloc el ple ordinari del corresponent al mes de setembre, i que es farà, com segueix sent habitual des de que va entrar l'estat d'alarma, de forma telemàtica. Demà, a les 10 del matí, a la plaça d'Àngels Garriga, la regidora d'Educació, Sílvia Vaquero, ha convocat una roda de premsa per l'aportació de mascaretes transparents als centres educatius del municipi. Es comptarà amb la presència de la psicopedagoga Marta Budoy, que explicarà els avantatges de l'ús d'aquest tipus de mascaretes per part del professorat. També, però a les 12 del migdia, a la sala de plens de l'Ajuntament del Vendrell, la regidora de Fires i Mercats, Mariluz Ramírez, ha convocat una roda de premsa per la presentació del Fira Shop, Fira Tapas i Fira Tas Canwine. Per la situació de la pandèmia, s'ha cancel·lat la Fira de Santa Teresa en el seu format habitual, i en el seu lloc s'hi duran a terme diverses campanyes de dinamització de l'economia local, i que precisament aquest dimecres tindrem nosaltres a la regidora per tal que ens expliqui com serà aquesta diferent fira de Santa Teresa. Després, més coses. El pròxim dissabte, dia 3 d'octubre, a les 12 del migdia, es farà la inauguració del monument als donants de sang al Vendrell i serà a les instal·lacions del CAP del Vendrell. Continuem amb el mes Pau Casals i concretament el dimecres, dia 30, a les 8 de la tarda, es farà la conferència 100 anys de l'orquestra Pau Casals, Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals, i aquest acte es gravarà des del Museu Pau Casals de Sant Salvador i es podrà veure a través de la ràdio televisió al Vendrell. I recordem també que l'exposició d'ECM Bienal de Ceràmica del Vendrell estarà fins al 25 d'octubre a la sala Portal del Pardo, en horari de dimarts a divendres de 5 a 8, els dissabtes d'11 a 2 i de 5 a 8, i els diumenges i festius d'11 a 2. El preu és l'entrada totalment gratuïta. I aquest dissabte 3 d'octubre, com comentàvem el divendres, comença el temporada, la programació del temporada, en aquesta ocasió, amb Flamenco Live. Serà al Teatre Àngel Guimerà a 8:45 i el cost és de 5 euros. És a dir, que us heu d'afanyar perquè estan volant les entrades. Continuem a Calafell, però el dia 3 d'octubre, el dissabte, es farà un taller amb una persona al Shopper. Serà de 10 del matí a 2 del migdia i el preu és de 30 euros. També aquest cap de setmana a Calafell es farà el 20è cap de setmana ibèric. Concretament el dissabte de 10 a 2 i de 4 a 6 de la tarda serà jornada de portes obertes. A les 12 es faran on són els aiguamolls de la Ciutadella, és una visita guiada especial, i en aquesta visita guiada descobrirà com s'ha canviat el paisatge a través del temps i s'entendrà com era 2.300 anys i quins recursos es podien aprofitar els ibers que vivien a la Ciutadella. És una activitat gratuïta, com us hem dit, però cal fer reserva prèvia trucant al 977-694-683 o bé enviant un correu electrònic a calafellhistoric@calafell.org. Pel que fa al diumenge, també jornada de portes obertes de 10 a 2 i a les 12 es farà taller Fes el teu pa. Per fer pa necessitem molts recursos diferents que trobem a la natura i només cal que aneu i descobriu com els utilitzaven i que en treien i fins i tot es podrà cuinar el nostre propi pa íber aquest diumenge. El mateix, una activitat familiar gratuïta però que cal fer reserva prèvia. I acabarem amb Cunit, concretament aquest dia 3 d'octubre, es farà el dissabte, es farà el taller de parkour, és especial pels joves i és de 11 a 1. Això és una proposta que van fer els joves a través de l'Instagram @jovescunit i que justament es farà en 3 sessions. Aquesta primera comença el dissabte, una altra tindrà lloc el dia 17 i una última tindrà lloc el dia 31 d'octubre i és per a joves d'entre 12 i 17 anys. I acabem, sí, amb el Circ Universal, que estarà a Cunit també entre el dia 1 i 12 d'octubre i que només cal entrar al web de Circus Universal o bé comprar les entrades a través de tickets.net.
I aquesta roda d'actualitat acaba a Ràdio Vilafranca, tot comentant amb Josep Maria Soler l'activitat que hi haurà a la capital de l'Alt Penedès aquests propers dies. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs tenim activitat de reivindicació laboral, sobretot aquests dies a l'Alt Penedès, amb tota la, ja ho sabeu, amb tota la problemàtica que ha sorgit en diferents empreses en els polígons industrials de la zona del Penedès, de l'Alt Penedès i del Baix Penedès, però podríem dir que centrats especialment en aquesta ocasió en la zona de Castellet i els Monjos, perquè aquest proper dissabte hi ha convocada una manifestació per part dels sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, una mobilització amb el lema pel futur del Penedès. Abans, però, hi haurà un parell de coses a destacar, també relacionades concretament amb el comitè d'empresa de Robert Bosch a Castellet i la Gornal, perquè estan en plena negociació amb l'empresa per si tanquen o no tanquen, i aquesta setmana hi haurà dues convocatòries de vaga de 24 hores que alhora també, a més, venen acompanyades de mobilitzacions en els llocs on es produeixen reunions en aquesta negociació amb l'empresa. Concretament, demà dimarts hi ha una primera reunió prevista a les 9 del matí fins a les 2 del migdia a l'Hotel Barceló Sants, a Barcelona, i allà és previst que es manifestin doncs els representants d'aquesta empresa penedesenca per donar suport als companys del comitè que participen en aquesta reunió. I també aquesta mateixa setmana, el dijous, dia 1 d'octubre, hi haurà una altra reunió, en aquest cas entre les parts, la mediació de l'administració de la Generalitat, representants de l'empresa i representants dels treballadors, també a Barcelona, en aquest cas al Departament de Treball de la Generalitat, al carrer Sepúlveda, i per això també convoquen 24 hores de vaga a la fàbrica i convoquen els treballadors a manifestar-se davant d'aquest Departament de Treball el dijous de 10 del matí a 2 del migdia. I com us dèiem, sobretot hi ha aquesta convocatòria que ja es fa oberta a tota la ciutadania d'una mobilització aquest proper dissabte 3 d'octubre pel futur del Penedès, convocada pels sindicats Comissions Obreres i UGT, en aquest cas ja no només per el problema de Robert Bosch, sinó també Sant Govent, del Baix Penedès, o per Alfisa, al municipi de Santa Margarida dels Monjos. Justament, la concentració es farà a Santa Margarida dels Monjos. Inicialment, els sindicats havien previst fer una manifestació en moviment, passant per la Nacional 340, sortint del polígon Casanova, on es troba l'empresa Alfisa, i acabant a la sala Alguer. Però per mesures justament de contenció de la Covid-19 no se'ls ha permès aquesta mobilització en moviment i finalment faran una concentració el dissabte a les 11 del matí davant de la sala Alguer del municipi de Santa Maria dels Monjos, per tant una concentració estàtica de reivindicació i no serà una mobilització en moviment, no serà una manifestació aquest dissabte 3 d'octubre, com dèiem, a les 11 del matí. Si repassem altres aspectes de l'actualitat, hem de dir-vos que avui mateix a Vilafranca es presenta, s'explicarà, es donaran detalls, vaja, de com es celebrarà aquest any la mitja marató de l'Espirall, que és aquesta cursa històrica, és la mitja més antiga de Catalunya i que hi ha l'objectiu de no abandonar-la, no deixar-la de fer aquest any a motiu de la Covid-19. Per tant, avui ens donaran detalls de com ho faran, com l'organitzaran, de manera que es pugui realitzar mantenint les mesures de seguretat. Perquè recordem que, a més, aquesta cursa no es fa ara mateix, sinó d'aquí a unes quantes setmanes, el dia 15 de novembre. I, per tant, cal tenir en compte, doncs, això, si la situació de la Covid-19 sembla ser que podria anar amb tendència a l'alça, com s'ho faran per mantenir aquestes mesures de seguretat i realitzar aquesta prova esportiva a Vilafranca del Penedès. Avui, al migdia, ens ho explicaran en una convocatòria de premsa que s'ha realitzat o que es farà a l'Ajuntament de Vilafranca. També us hem de parlar dels castellers de Vilafranca, que estan de celebració. Demà, dimarts, és 29 de setembre, és dia de Sant Miquel, i és el patró de la colla. Cada any fan alguna activitat. Aquest cap de setmana han estat fent un parell d'actes, un concert de gralles el dissabte al vespre, i aquest diumenge ahir al migdia van fer lliurament de premis literaris del món casteller, organitzat per la colla castellera dels castellers de Vilafranca, i demà, que és el dia, hi haurà missa a la Basílica de Santa Maria, i en el transcurs d'aquesta missa es presentarà també una estampa de Sant Miquel, que és una novetat d'aquest any en la celebració del patró de la colla dels castellers de Vilafranca. Parlem també d'activitat cultural aquests dies. Per exemple, el divendres hi haurà una presentació teatral, escènica però literària a la vegada. Roser Serra, dirigida per Toni Regueiro, posa en escena Eres literatura, literatura de la buena, un recital literari d'uns textos inèdits on l'autora, anomenada Lili, vol mantenir l'anonimat. Aquest acte es farà aquest divendres a 3:45 del vespre al Centre Artístic del Penedès, l'Agrícola de Vilafranca. I també el mateix divendres hi haurà la inauguració d'una exposició a les sales sanitàries de Vilafranca del Penedès, en aquest cas per part de l'artista Xavier G. Solís, un acte que tindrà lloc aquest divendres a les 8 del vespre. I per acabar el cap de setmana també activitat cultural, en aquest cas adreçada al públic familiar, amb l'espectacle de la princesa en texans, la xarxa d'espectacles infantils, el presenta aquest diumenge a les 12 del migdia al Teatre Cal Bolet de Vilafranca.
Una roda d'actualitat que, com cada dilluns, ens serveix per planificar i per conèixer com serà aquesta setmana, i així ens plantem a 9:45, primer flaix informatiu, i seguim amb els esports.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia a les notícies del Penedès en xarxa. Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla des de Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès substituirà més de 4.500 lluminàries de la comarca, fet que reduirà un 75% les emissions de CO2. Ens ho explica Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès ha començat a executar el projecte FEDER 2014-2021 titulat Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat, amb el qual se substituiran més de 4.500 lluminàries de 16 municipis de la comarca. El projecte que du a terme el Consell Comarcal consisteix a desmuntar les lluminàries antigues, subministrar i col·locar lluminàries noves amb tecnologia LED i gestionar els residus de les lluminàries antigues. El canvi de lluminàries del projecte FEDER del Consell Comarcal finalitzarà l'any 2021 i el cost de licitació va ser de més de 2,5 milions i el Consell Comarcal s'ha adherit al servei de compra agregada de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques per fer les contractacions. La subvenció de la Unió Europea financia el 50% d'aquest import, mentre que la resta anirà a càrrec dels ajuntaments i la Diputació de Barcelona.
La societat La Lleialtat confirma que aquest 2020 no hi haurà festa major de Sant Miquel d'Olèrdola. És una informació que ens amplia des de Canal 20 Ràdio. Raimon de Cara, bon dia.
Bon dia. La Junta de la Societat La Lleialtat ha confirmat que aquest 2020 no hi haurà festa major a Sant Miquel d'Olèrdola. Una de les integrants de la Junta, Núria Carrasco, ens explica que han decidit cancel·lar la festa a causa de la situació sanitària que obliga a ser prudents i a no exposar-se.
Sí, hem decidit suspendre-ho més que res perquè, clar, la situació que s'està vivint avui en dia, el que no podíem era exposar-nos a tindre algun brot, alguna coseta, i al final vam decidir deixar, per aquest any deixar-ho estar. Ens sap molt de greu, però, és clar, és la solució més pràctica i bueno, que vam trobar. Ens sap molt de greu, però bé, però l'any que ve, si es pot, la farem més i millor.
D'haver-se celebrat la festa major s'hauria programat el segon cap de setmana del mes d'octubre. Entitats com la Societat La Lleialtat afronten amb un elevat grau d'incertesa la programació de les seves activitats pels propers mesos. Sí que desitgen poder donar suport a l'arribada dels Reis Mags a Sant Miquel i a la recepció de les seves cartes, però encara no poden precisar si serà possible i com es podrà realitzar aquesta activitat.
El Circus Universal arriba a Cunit amb la funció Etèria. Es tracta d'una història que explica l'origen de la màgia fusionant el circ tradicional amb les tecnologies 3D. Lourdes Meroño, Domènec Ràdio, bon dia.
Bon dia. El Circus Universal Etèria és el primer circ a Catalunya en presentar animals amb hologrames 3D. Apropa la seva funció a la localitat de Cunit. Aquest cop, el Circus Universal presenta Etèria, una història que explica l'origen de la màgia fusionant el circ tradicional amb les tecnologies 3D. El protagonista de la història és un pallasso que puja un tren màgic que, en comptes de portar-lo a Tarragona, el fa arribar a Villanueva a l'any 159. Serà en aquesta misteriosa ciutat on el guàrdia d'Etèria ensenyarà al pallasso que si l'ésser humà aprèn a construir sense la necessitat de destruir, és possible que salvin el planeta de la destrucció ambiental. Les funcions a la localitat de Cunit es realitzaran de l'1 al 12 d'octubre a la zona de Renfe, concretament a l'Avinguda Tarragona. Per la compra d'entrades a les funcions del Circus Universal, podeu entrar al lloc web oficial circusuniversal.com o visitant Ticketsnet.
I acabem a Ràdio Vilafranca. Maria Rodríguez ha presentat el seu primer poemari, Estacions elementals a l'escorxador. La setmana passada es va fer aquest acte de presentació en què Maria Rodríguez presentava el que és el seu primer llibre. Com ella explicava, es tracta d'un projecte que va néixer durant els dies de confinament, fruit de la seva iniciativa de penjar cada dia un poema a les xarxes. Després va presentar-ne alguns a l'editorial Neopàtria, que va decidir publicar-los en aquest poemari amb el títol Estacions elementals. Rodríguez es mostrava il·lusionada abans de la presentació, que, com ella explicava, s'ha convertit en un muntatge multidisciplinari amb la col·laboració de diferents amics.
Penedès en...
Dos quarts de 10 i 7 minuts.
Els esports.
Després de repassar el que donarà de si la setmana al Penedès, ens retrobem ara amb una cita ineludible dels dilluns, els esports. Per això tornem fins a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou, Sílvia. Doncs després de 7 mesos, aquest cap de setmana ja vam poder gaudir de la primera jornada de l'Hockey Lliga, o competició on recordem i tenim presents 3 equips del Penedès, són el Noia, el Calafell i el Vendrell. Doncs bé, repassem ara el que va donar de si aquesta primera jornada, començant pel Noia, que va caure per 6-2 al Palau d'Esports de Reus, en un partit on les errades a bola aturada van acabar passant factura a un Noia que encara queda molt lluny del millor Noia de temporades anteriors. I és que els locals es van avançar molt aviat, perquè als minuts 3 ja dominaven per 2-0 amb 2 faltes directes de Marc Julià. Amb tot el partit per davant, però, els de Ferran López van intentar perforar la porteria roig i negre, però va ser el Reus el que va ampliar distàncies al minut 10 mitjançant una jugada individual de Romà Vancells. Al minut 18 seria Adrià Ballart el que aprofitava una bona assistència de Pol Manrubia i tornava a posar el Noia dins un partit que hauria pogut canviar molt si al començament de la segona meitat el pal no hagués evitat el gol de Pujades en una nova falta directa. Immediatament després arribaria el quart gol del Reus, obra d'Àlex Rodríguez, en un contraatac que va suposar un autèntic gerro d'aigua freda per un Noia que a poc li estava agafant el pols al partit. El jove Roc Pujades va donar esperances als de a la capital del Cava amb el 4-2, tallant una sortida dels tarragonins i batent pel part curt a Càndid Ballart, però al minut 39 Manrubia errava una nova directa que hagués posat pressió al seu rival. Al minut 46, de nou Àlex Rodríguez signava el seu doblet aprofitant un refús de Martí Zapater i ja al tram final, novament sort desigual a les faltes directes, amarrada de Roc Pujades que no podia superar Ballart, mentre que Marín sí que veuria porteria per situar el definitiu 6-2 al marcador. Amb aquest dolorós resultat, el Noia espera ja el proper rival, que serà el Lleida, que els visitarà dissabte a partir de 8:15 del vespre, recordem, a Torrelavit, mentre es durin les obres al pavelló de l'Ateneu. I d'aquesta dolorosa derrota del Noia anem al Calafell i per això anem directament fins a Domenys Ràdio, on la Lourdes Meronyo ens ha preparat 5 cèntims d'aquest debut dels calafellencs. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs el Club Patí Calafell ha tornat a les pistes de l'Hockey Lliga amb el millor resultat possible, una victòria. L'equip baix penedesenc tornava de les instal·lacions del Club Patí Vic amb un triomf per 1-3 que permetia al conjunt verd sumar els 3 primers punts de la temporada 2020-2021 en el campionat de la Lliga. Els homes dirigits per Pere Vàries volien començar amb bon peu la temporada i han anat per la feina ben aviat. Només s'ha tardat 3 minuts a obrir la llauna. Concretament ha estat el reusenc Sergi Torner qui aconseguia batre el porter local Masoliver per fer el 0-1 gràcies a una recuperació i triangulació amb un Arnau Xaus que ha facilitat la bola per al gol del dorsal 6 de Calafell. S'inaugurava el marcador ben aviat i aquest factor podia fer creure que el maig seria molt vistós pel que fa a arribades i generació de jugades d'atac. Tot i que amb 2 conjunts han buscat la porteria rival, ho han fet sense encert i amb 2 conjunts han anat al vestidor en el temps de descans amb l'avantatge mínim per als del Baix Penedès. El local Ullev ha disposat d'un penal que no ha transformat davant del debutant Xano Edo. No ha estat fins als segons 25 minuts quan el marcador s'ha alterat novament a favor del Calafell. La desena falta del Vic era aprofitada per Eloi Mitjans per anotar el 0-2 en el minut 28. El Calafell aconseguia més marge d'error davant un Vic que ha intentat posar-se dins del partit. Ho ha aconseguit gràcies a una falta directa. Una targeta blava vista per Torner era aprofitada per Carles Sánchez. El xut directe del jugador local ha marxat fora, però el refús procedent de la fusta ha estat aprofitat per anotar l'1-2 en el minut 33. El Vic podia posar-se novament amb opcions de puntuar, però el Calafell ha actuat amb rapidesa. Una jugada individual d'Arnau Xaus a l'esquerra de l'atac visitant ha acabat amb una bona rematada que ha superat Masoliver. Era el minut 36 i els verds tornaven a respirar amb certa comoditat que ha mantingut fins al xulet final. Primer partit i primers 3 punts, inici per la porta gran i la pròxima cita pels calafellens serà dissabte vinent a les 8 de la tarda rebent alcaldes al pavelló Joan Ortoy.
I de la victòria del Calafell a la pista del Vic a l'empat al Vendrell a Lleida, Lourdes, explica'ns.
Doncs sí, el Vendrell ha empatat, com bé deies, 3-3 a la pista del Lleida i ha sumat el primer punt de la temporada 2020-2021 i després d'un maig on s'ha avançat en el marcador en els segons temps, però on el gran encert dels de terra ferma en les accions a vol aturada ha estat una llosa massa gran per a tornar a casa amb el triomf sota el braç. No s'ha tardat gaire a començar a veure gols novament en un partit dels banderellens a l'Hockey Lliga. Malauradament, el primer de la campanya 2000-2021 ha actuat amb potència Andreu Tomàs. Xenna no ha pogut evitar la diana de la mateixa manera que no ha pogut contenir-se quan ja en l'escala un minut després li tornava la diana de penal al conjunt local. S'acabava d'encetar el maig i els presents havien vist dues dianes. Per no trencar l'estadística, el tercer gol ha arribat a pilota aturada, en aquesta ocasió per acumulació de faltes. Després d'un inici de maig molt intens, on els de Josep Lluís del Riu han acumulat 10 infraccions en 13 minuts, novament Tomàs superava Xeida en el llançament de la falta directa. El Vendrell no ha perdut la cara a l'encontre, però ha hagut d'esperar els darrers segons del primer temps per quallar una bona triangulació dins de l'àrea local que aprofitaria Manu Netxí per empatar sobre la botzina. L'encontre arribava al descans amb una empenta favorable als del Baix Penedès, que tindria continuïtat a la represa. Després d'una recuperació d'esquitxant, Escala, Lluís Ferrer encarava la porteria local i realitzava una jugada individual que li permetia anotar el 2-3 per posar el seu equip per primer cop per davant en el marcador en el minut 34. El maig mantindria la intensitat del primer temps, arribant a l'escandalosa xifra de 37 faltes, 17 pel Lleida i 20 pel Vendrell, quan faltaven 5 minuts pel final. Precisament la vintena del Vendrell era castigada amb la diana de l'empat, 3-3, que anotava l'exvendrellenc Jepi Selva. Tot i que el punt podria tenir un gust agredolç, aquest ha desaparegut quan Álvaro Xeda ha evitat la remuntada local amb una espectacular aturada quan la bola ja l'havia superat. D'aquesta manera, el Vendrell suma el primer punt de la campanya i ja centra els seus esforços en la segona cita del campionat. Dissabte vinent, a les 8 de la tarda, rebent l'Igualada al pavelló del Club d'Esports del Vendrell.
Moltíssimes gràcies, Lourdes. I repassats ja els resultats, us apropem l'entrevista de la jornada que avui ens du a conèixer un nou club penedesenc. Es tracta del bàsquet Sant Sadurní, que acaba de néixer i que descobrim tot seguit amb el seu president, l'Aleix Malic, i amb el Raül Duran. Nois, molt bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia.
Abans de parlar d'esport, perquè us voldré preguntar després, òbviament, aquest any tan atípic, mesures, equips, que parlem una miqueta de la filosofia, no? Com neix aquest projecte en un any tan complicat com el que estem vivint enguany?
Bueno, tot neix una mica de dissolució de l'entitat que portava 20 anys al poble, l'Esquitx, val? Que arrel de diferents situacions que hi havia, doncs es va decidir per finalment dissoldre's. Llavors Futbol Sala, com bé van dir fa unes setmanes, van agafar la base i a partir d'aquí van ampliar. I nosaltres doncs ens trobàvem en una situació de, bueno, què fem? No podem deixar a més de 150 nens i nenes sense jugar a bàsquet. Hem de fer alguna cosa i facilitar-los les mateixes oportunitats que se'ns van donar a nosaltres en el seu dia. I aleshores vam parlar l'Oriol Batalla, que era el coordinador d'escolars, i em feia un cop de mà amb el bàsquet i jo, que està com a general i bàsquet, i vam dir, no, ho hem de fer. I llavors res, vam començar a parlar amb gent, amb monitors, que ens podien fer un cop de mà, i a partir d'aquí doncs vam començar a fer, i mica en mica doncs anar construint.
Tot això passa fa mesos, en ple... Quan passa? En quin mes passa, més o menys?
Això passa dues setmanes o tres setmanes abans, com a molt un mes abans de que ens confinessin a tots.
El mes de febrer,
doncs. Sí, més o menys finals de febrer, principis de març, i tot va anar en qüestió de un mes d'antelació, dues setmanes, i a partir d'aquí, doncs, tot, reunir-nos a través de Zooms, de Skypes, del que sigui, amb les gestions, fer-les telemàticament, quan ens van desconfinar llavors presentar les documentacions corresponents, i mica en mica.
Com bé comentes, Bàsquet Sant Sadurní, hereu de l'Esquitx, una mica suposo que la filosofia és més o menys la mateixa.
Sí, o sigui, comencem amb P4, fent psicomotricitat. A partir d'aleshores iniciem un procés d'adaptació, per dir-ho d'alguna manera, cap al bàsquet, de P5 a segon, però passant per diferents etapes multiesportives. Li hem dit com jocs multiesportius per buscar transferències que puguin aportar al bàsquet, com per exemple fer hoquei i sala, doncs que els nens no segueixin la pilota amb l'estic, que s'acostumin a no mirar o handball, a no mirar la pilota, i a partir d'aquí jugar. No busquem una especialització molt primerenca amb els nens, perquè quan som petits creiem que els nens han de fer diferents esports i desenvolupar-se principalment a nivell motriu, i després ja vindrà l'especialització.
Parlem en aquests primers anys sobretot de l'esport com a, bàsicament com a eina educativa, més com a esport, pel que coneixem en edat avançada, no?
Exacte, sí, de fet el nostre lema és...
Eduquem amb l'esport.
Eduquem amb l'esport, o sigui que en certa manera ja fa nom això.
I una mica com us heu organitzat, perquè com bé comentes és un projecte que comenceu a parlar a finals de febrer, estem al mes de setembre, suposo que en els darrers mesos us ha tocat posar ja a l'última marxa ja per acabar d'establir-ho tot i per establir sobretot una junta, un funcionament, entrenadors...
Bueno, la part de sort que teníem és que la majoria d'entrenadors que hi havia a les Kids doncs van poder comptar amb ells, llavors això ha facilitat molt la feina de buscar segons quins entrenadors, de fet n'hem buscat pocs. Sí que és veritat que en funció de l'any passat, aquest any, hi ha tres equips més federats, o sigui, hem passat de 10 equips federats que hi havia les Kids a 13, o sigui que hi ha un increment major. I a partir d'aquí, doncs, reunir-nos cada dues setmanes, junta, veurem com van totes les coses, com estan els tràmits, estar en contacte constantment amb l'Ajuntament, que ens ha facilitat molt les coses, tant l'Andreu com la Laura, l'Oriol. Sí, en aquest sentit no ens podem queixar, ens han ficat totes les facilitacions possibles. El tema de distribució d'espais, perquè clar, de futbol sala i nosaltres potser som 35 equips de P4 fins a sèniors i hem estat en constant contacte tot l'estiu i confinament per distribuir-nos els espais corresponents, perquè tots els nens poguessin fer ús de la instal·lació municipal i treball, en certa manera, conjunt per poder anar agafats de la mà i tirar tot això endavant les dues entitats.
Suposo que ara ja fa algunes setmanes que entreneu, no sé en quin moment comencen les competicions, perquè com que aquest any és tan atípic, tornar a repetir la paraula, però no sé quan comenceu.
Amb els de bàsquet, els federats, els que es juguen a través de la federació, vam començar a farà la primera setmana de setembre, val? Ja vam fer les dues setmanes que ens indiquen perquè estigui estable i tota la pesca, i les competicions de la federació hi van indicar que els petits començarien la setmana del 31 d'octubre o de novembre, que en principi comença una setmana abans i ahir van dir que la traçaven una setmana, i els sèniors comencen d'aquí tres setmanes, el 18 d'octubre, 17-18 d'octubre comencen els sèniors, i els petitons vam començar aquest dilluns.
I el tema dels protocols, a l'hora d'entrenar, no sé com funcioneu vosaltres amb el tema de les temperatures, dels gels, de les mascaretes i de tot això que ja és una miqueta estant al nostre dia a dia.
Bueno, el tema protocol, sí que és veritat que la Federació Catalana de Bàsquet té un protocol bastant més exigent en comparació amb les altres federacions que estan presents al nostre poble. De fet, ahir vam tenir una reunió totes les entitats amb la Laura i l'Andreu i va quedar clar que la nostra federació és la més estricta en aquest sentit. I pels entrenaments, doncs, temperatura, gel, rentar mans, passar llista per tindre una traçabilitat en cas que hi hagi algun rebrot, i al acabar entreno el mateix, i en el nostre cas, el ser un esport que s'utilitza molt les mans i la pilota, per poder avançar, has de fer botar i estar en contacte amb el terra. Després de cada entrenador, doncs, hem de netejar i desinfectar les pilotes i el material que s'hagi fet servir, ja siguin cons o qualsevol altre tipus de material.
Suposo que després de... És una pregunta que quan parlo d'esports a tothom li faig, perquè suposo que després de tants mesos, sense poder entrenar, després entrenant, però no jugant. Suposo que tant nens com famílies, com vosaltres que ja sou més grans, teniu una miqueta ja de ganes de tornar, no?
Bueno, sí. Ens feien arribar moltes famílies que els seus fills i filles tenien moltes ganes de començar a entrenar. Sobretot quan es va aixecar l'estat d'alarma, que volien fer setmanes de prova, però per temes legals, per d'una manera, encara no podien començar. I veure que l'esport en general que no només bàsquet, sinó futbol sala, imagino que tres quarts del mateix amb hockey, vòlei, etc. Que hi hagi aquest esperit, aquest ambient d'esport dels nens que tenen ganes de tornar després de tant de temps, doncs és bonic de veure. Evidentment, després de tant temps parat, no pots començar a tope, en certa manera, sinó que has de fer una progressió, que es torni a adaptar al ritme, inclús ara de tornar a les escoles, clar, passem de 0 a 100 pràcticament al mes de setembre. Som uns quants mesos que hem estat a casa quiets, fins que no ens van deixar començar a sortir, córrer, fer coses, bueno, progressivament, mica en mica, i ja anirem agafant el ritme.
I en quant a objectius, en aquest primer any que comenceu a caminar, ja no només a nivell esportiu, sinó a nivell de club, d'esport, quins objectius us marqueu?
Bueno, el primer any és funcionar, bàsicament, perquè la situació actual doncs, és complicada, és el doble de feina que podem haver-hi en un any normal, ja que declaracions responsables, tant ajuntaments, federacions, etc. I a partir d'aquí, doncs, anar pujant el nivell, mica en mica, dels equips i fins on ens porti la nostra feina.
No sé si ens han deixat alguna cosa, si us agradaria apuntar alguna cosa més abans d'acomiadar-nos.
Bueno, que hi ha equips encara que estan per omplir, sobretot petitons, també és normal, perquè a l'inici del col·le suposo que les famílies encara tenen una mica de por, veiem com evoluciona l'escola primer per acabar d'apuntar els nens. No som ens hem informat i no som l'única entitat que està amb alguns grups així amb pocs nens i nenes, però bueno, mica en mica, o sigui, en mesura del que cap, nosaltres intentarem fer el possible perquè aquests nens puguin desenvolupar el seu dia a dia amb certa naturalesa i normalitat dins de la situació actual que estem vivint.
Ara que comentes que hi ha alguns grups que encara queden places lliures, la gent que ens estigui escoltant, si vol apuntar al seu fill, com ho ha de fer? Com es posa en contacte amb vosaltres?
Hi ha dues maneres, a través de la web hi ha un formulari de contacte, que la web és www.basquetsansadurni.cat, o si no, a través de correu electrònic, que és info@basquetsansadurni.cat.
Doncs aquestes dues vies, a través del web, a través del correu electrònic, si algú que ens estigui escoltant vol que el seu fill comenci, doncs ja sigui més gran, més petita, jugar a bàsquet. Aleix, Raül, que no t'hem escoltat gaire la veu.
No, no.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i ja sabeu on som, amb els braços oberts i que vagi molt i molt bé aquesta nova aventura.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I acabarem anant fins a Canal 20 perquè l'Armand Benet ens expliqui com tenim el futbol penedesenc. Armand, com es preveu la temporada i sobretot quines novetats tenim i quan arrenca?
Doncs bon dia, Eli. Doncs mira, ja arrenca aquest cap de setmana, i en categories que ja arrenquen aquest cap de setmana. Comencem precisament per aquestes, que és la segona catalana, amb dos equips de l'Alt Penedès, la Fundació Atlètic Vilafranca i el Moja, tots dos al subgrup A del grup 3, es divideixen doncs en dos subgrups cada grup, i després doncs els que queden a dalt jugaran la fase d'ascens, els altres per no baixar, bé. Com ja sabem, aquest any serà tot una mica complicat. Fundació Atlètic Vilafranca i Moja. Comencen aquest cap de setmana tots dos. La Fundació Atlètic Vilafranca visitarà el camp del Terlenca barcelonista. Ho farà el dissabte dia 3 a les 6 de la tarda. El Moja visitarà Aiguadols, el camp dels Sitges, a un quart d'una del migdia el diumenge. Hem de dir que el derbi d'aquesta categoria se jugarà a la jornada 5 a Vilafranca el 31 d'octubre i a la jornada 16 al camp dels de Moja el 30 de gener de l'any 2021. Pel que fa a la tercera catalana, comencem pel grup tercer, aquí grup únic, jugaran doncs 18 equips per lluitar per pujar a segona catalana. dels que són 8 del Baix Penedès, concretament Llorenç, Calafell, Sant Jaume dels Domenys, Vendrell, Segur, Arbós, Joventut Bisbalenca i Segur Atlètic. La primera jornada de Lliga, el Llorenç rep l'Alcover el dissabte a les 5, també a les 5 a Calafell rep la Riera, a 6:15 de dissabte el Sant Jaume dels Domenys rebrà el Morell, derbi al camp del Vendrell, entre el Vendrell i el Segur a les 6 el dissabte, i per diumenge juga l'Arbós al camp del Torredembarra a 5:15, a les 5 la Joventut Bisbalenca rep el Valls Atlètic i el Segur de Calafell a les 6 el Constantí. El grup 12 de la tercera catalana també comencen aquest cap de setmana, les Cabanyes, la Granada, Torrellenc, Monjo, Riu de Villes i l'Almuni, amb aquest grup, representants de l'Alt Penedès. Les Cabanyes rep el Masquefa el dissabte a les 5, l'Almuni jugarà a Montserrat d'Igualada, al barri Igualadí, el 6:15 del dissabte. El diumenge a les 12, la Granada rep el Piera, el Riu de Villes a les 5 de la tarda jugarà al camp de l'Ateneu Igualadí. Tenim derbi a les 12 del migdia de diumenge entre Torrellenc i Monjos, els dos equips que pugen de categoria, que han pujat de categoria. I també aquest cap de setmana comença la preferent femenina. L'equip de la Fundació Atlètic Vilafranca, únic representant d'aquesta categoria, jugarà al camp del Sabadell el diumenge a les 12 del migdia. Pel que fa a la quarta catalana, jugaran l'altre cap de setmana, començaran el cap de setmana del 10 i 11 d'octubre. El grup desè, pràcticament amb la totalitat d'equips de l'Alt Penedès, només hi tenim el Cubelles B del Garraf, la resta, 12 de 13 equips que hi ha en aquest grup de l'Alt Penedès. No hi són, evidentment, que han pujat de categoria Monjos i Torrellenc, i no ha baixat ningú, el Ribes B i el Gelida, que no jugaran amb aquest grup, el Gelida no jugarà cap grup perquè no té equip aquest any, i això ha fet doncs, que s'hagi quedat només amb 13 equips aquesta categoria. La primera jornada, Sant Cugat Martinenca, Cubelles B, Can Cartró, Pla, Quintinenc, Avinyonet, Bas Espirell, Les Clotes, Hortonenc, Sant Pau d'Ordal, Sant Sadurní, Sant Pere Molanta, i descansarà un equip cada cap de setmana, aquest cap de setmana ho serà l'equip del Mediona. I el grup 24è, amb dos integrants del Baix Penedès, Cunit i Banyeres, que començaran també el cap de setmana del 10 i 11 d'octubre, el Cunit rebent el Tarraco, el Banyeres rebent l'Alcover B. I per acabar, parlem de, curiosament, la categoria més alta, però que comença més tard, que és la tercera divisió, grup 5è, també amb dos subgrups, grup A i grup B. El grup A, el Futbol Club Vilafranca, que començarà a casa, al municipal, rebent la visita del Sant Feliuenc, amb aquest grup A, i seran també Manresa, Castelldefels, Muntanyesa, Igualada, Pol de Mafumet, Sant Cristòbal, Valls i Terrassa. Descansarà l'Europa, el primer partit, que també està amb aquest subgrup.
Gràcies, Armand. I amb el calendari del futbol penedesenc, acomiadem els esports. Ara connectem amb les notícies de les 10.